A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com els comentàvem fa un moment, l'espectacle és anècdota. És important per la Júlia, però és evident que és un pas dins d'una trajectòria que va començar fa uns quants anys. Júlia, Robert, bon dia.
Bon dia.
La Júlia és aquí, però no sap si per molt o per poc.
Sí, encara no.
Encara no.
Però la intenció és tornar cap a Anglaterra.
La intenció és tornar cap a Anglaterra. Esclar, et podem preguntar què té Anglaterra? Què té? Que no puguis trobar aquí?
Bé,
dit així, d'una forma tan genèrica com el sol d'aquí i allà no hi és, però suposo que això no és ara el fonamental en la vida de la Júlia. És molt important el sol, però darrere el sol hi ha d'haver altres coses, no?
Sí.
Què hi ha allà?
Bé, hi ha com un suport que crea grans companyies que són molt conegudes mundialment. Llavors, a nivell professional, com a bailarina, perquè també soc coreògrafa i faig el meu propi treball, que això m'ha donat molt aquí, perquè en el fet que estic en un poble, que tinc la meva família, que em dona suport, el nivell de vida és bastant alt comparat amb el que gastes amb el menjar i el tipus de lloguer. Llavors això m'ha donat com temps per crear el meu propi treball i dedicar-me a mi i a les meves creacions.
Sí.
Però a Anglaterra, i el fet de que encara tinc 26 anys, o sigui, tinc bastanta carrera endavant, la intenció és tornar allà per recontactar amb aquestes companyies, no?, que t'asseguren almenys que tens feina contínua durant tot l'any, cosa que aquí a Barcelona hi ha petits projectes o gent que està al mateix nivell que nosaltres i que t'ofereix feina, però clar, és tot momentani, no? I clar, i allà a Anglaterra no, t'agafa una gran companyia i tens tot contractes de 2 anys, 3 anys, fas voltes per tot el món i clar,
fas el que fas el que difícilment passaria aquí, no?
Sí, exacte.
Per què? Perquè hi ha una altra forma d'entendre les coses. És cert que hi ha una altra forma d'entendre les coses, de viure-les, de, no sé, una sensibilitat diferent, una forma de què?
Sí, bueno, aquí sí que hi ha molts coreògrafs independents que fan moltes coses i de fet es belluguen molt i hi ha molts centres alternatius, molts centres cívics. Vam estar a la Barceloneta creant, ens van deixar l'espai, o en un arc, que és un altre centre a Barcelona. Hi ha, la gent és molt, el que passa és que crec que les grans companyies com hi havia abans, que donaven suport, estaven suportades pel mercat de les flors i tot, no, ara ja no, com Carles Sales i César Albert, sí que continua una mica allà, però és una cosa que ja ha passat una mica, diguéssim, no? Llavors ara sembla que també, suposo que l'art també va canviant, i sembla que és més més quotidià del carrer, de gent que coneixes, de projectes així petits.
Perquè a Anglaterra també hi ha crisi.
Sí, a Anglaterra també hi ha crisi, però hi ha molta feina. No sé com s'ho fa.
No, per això t'ho pregunto, eh? Sí. O hi ha molta crisi, però aquelles qüestions que entenen fonamentals per la seva vida són intocables en alguns moments, o si no, costa d'entendre, no?
Sí, però jo crec que també torna una altra vegada això que deies tu de la il·lusió, i és que si t'agrada molt el que fas, i sobretot no només el que fas, sinó quines companyies t'agraden, no? I simplement et fa il·lusió quan vayes quan fas workshops o ja has creat una relació amb elles i t'inviten a fer classes amb la companyia. Llavors tu ja veus, no?, aquestes possibilitats.
Ara pot semblar una ximpleria de pregunta. Què és la il·lusió, Júlia?
Què és la il·lusió? Bueno, és quan Jo, per mi, és quan no mires el rellotge, estàs allà i el temps passa i no te n'adones i ha passat 5 hores i com si fossin 5 minuts, no?
Això passa amb la dansa.
Això passa, sí.
Ha passat sempre amb la dansa, amb la vida de la Júlia?
Sempre no. O sigui, també és com jo crec que és com tu personalment o les companyies amb qui treballes, com elles s'apropen al tipus de feina i com... Perquè hi ha companyies que són molt molt mecàniques, evidentment, no? No, no tota la dansa és il·lusió. No,
d'acord, ni aquesta imatge tan...
Pots trobar tu també en, el, en la teva feina petits moments de creació i altres feines que et diuen, no, mira, recita això, no?
Exacte, en què l'ofici paga més que qualsevol altra cosa,
exacte,
no?
Hi ha companyies que és només recita, o sigui, interpreta aquest paper i ja està. Però la companyia en què jo vaig estar era molt creativa. Treballava molt amb els bailarins i donava més tasques, o sigui, propostes, i tu havies de crear i de...
El teu vincle amb la dansa comença com la de tantes altres noies de Sitges,
sí,
a casa de la Lola Vilalta.
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
I aleshores la dansa què era? Una distracció o un...
Bueno, la meva mare em va explicar l'altre dia que tenia 3 anys, crec, i estava veient com feien patinatge artístic unes nenes, i em vaig quedar així com poca badada i va dir, ui, aquesta nena l'hem d'apuntar a fer això, però era massa petita per fer patinatge artístic. Llavors em va portar la Lolita Vilalta i vaig començar allà, i crec que no tenia ni 4 anys, però vaig estar bastant de temps fent els exàmens i tot això.
Què recordes d'allò?
I, bueno, recordo passar-m'ho molt bé, allò, però també molta disciplina, va ser com...
I va haver-hi... Ningú que hagi passat per casa de la Lola Vilalta no recorda la disciplina.
Sí, sí, sí.
I et però... serveix aquella disciplina?
Sí, més que res, jo crec que la veia més a través d'ella, no? Perquè era una persona madura, que té tota aquesta carrera de dansa, i veus la il·lusió i la disciplina i la sensibilitat, la veia en ella. Llavors, per mi va ser molt interessant de veure una persona que ha passat a través de tot això i com ho transmets als alumnes.
Són 3 valors fonamentals? La il·lusió, la disciplina, la sensibilitat?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí.
Si tu mateix en la teva vida diària, allò sense voler, gairebé d'una forma instintiva, apareixen en algun moment o altre.
Sí, 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 sí. Sí. Que passa que, evidentment, la disciplina no la veig com a...
Aquella...
Però bé, com, clar, si no va acompanyada d'il·lusió, no...
No s'aguanta.
Llavors no cal fer...
No
s'aguanta. No, no.
Què va passar després de Lola Vilalta?
Bueno, jo me'n recordo que quan tornava a casa de fer ballet, perquè al cap i a la fi ballet sí que té tota aquesta tècnica que és a través de la repetició, de... I a mi em va quedar com eren exercicis, no? Ho veia com molt d'exercicis. Llavors, me'n recordo que li deia a la meva mare, és que mira, ballet, m'agafo d'una barra i faig això amb el peu. I que sí que té moltes altres coses, eh? Vull dir, però a darrere té tot aquest treball que jo ho veia molt repetitiu, com té les matemàtiques.
És necessari?
Bueno, per una bailarina de ballet clàssic, sí.
Sí.
Evidentment, sí. Sí, sí, sí. Però...
I per una bailarina en general?
Jo crec, i sóc una mica de... però jo crec que a mi m'ha donat una base de la que jo he pogut després experimentar.
D'acord.
Però sí que et dona... És com totes les tècniques, que no has d'esdevindre esclau de la tècnica, sí que no... Tu utilitzes més aviat perquè el cos, si qualsevol cosa que tu creativament vulguis fer, el cos trobi una manera de fer-ho sense que hagis d'estar pensant en allò. Simplement el cos esdevé intel·ligent per ell mateix, que ja ho és.
L'assumpció de la tècnica per facilitar l'expressió.
Sí, exacte, exacte, exacte. Sí, sí. I és important fer, jo crec, ballet i activitats físiques, no? Perquè l'escola tot és mental, llavors hi ha moments que et trobes en persones que tenen o que se't fica un problema físic, ja sigui fer una voltereta i com ho resols, no? Sense haver de pensar o mecànicament què fas.
En algun moment algú et va dir, serveixes per això?
Ah, sí.
Pots ser ballarina?
Sí, perquè jo, bueno, això m'ho va dir la Montse Vidal, que si no fos per ella crec que, bueno, no ho sé, la vida mai se sap, no? Però són aquests àngels que et vas trobant. I me'n recordo que perquè vaig deixar el ballet i vaig començar a fer classes de dansa contemporània al cap d'un any o així. I vaig començar amb ella, la Montse Vidal, que ara té el Gato Azul aquí al costat, de fet.
És a dir, vas deixar un any de fer ballet i al cap d'un any vas
començar
amb dansa contemporània.
Sí.
Aquell any, diguem-ne, sabàtic,
sí,
el vas aguantar bé? No tenies mono? No, no.
Sí que tenia una mica, però van passar moltes coses a la meva vida. La meva germana va néixer i va ser com moltes
tantes coses, coses com noves per omplir.
Que va ser, sí. Però sí que és veritat que des de que sóc petita que faig molt, vaig fer moltes activitats extraescolars, que jo crec que és una sort perquè vaig poder tocar diferents coses que ara utilitzo, no?, per la dansa. Però, i la dansa va ser aquesta activitat que sempre, sempre es va quedar allà i mai la vaig deixar. I llavors, en comptes de... I després, fins i tot, quan vaig deixar-ho aquest any, va ser com volia tornar, no? Mm-hmm. I les altres deia, bueno, doncs aquesta, doncs canvio i faig una altra.
D'acord.
Però la dansa sempre va quedar allà.
Per tant, vas tornar amb força al món de la dansa,
sí,
contemporània.
I vaig conèixer això, la Montse Vidal, i va haver-hi una classe que només hi era jo, no sé per què, però només hi era jo, i em va dir, i em va parar al mig de la classe, me'n recordo, i em va dir, escolta, tu et vols dedicar a la dansa? I em vaig quedar una mica com, bueno, és possible això? Hi ha una carrera que sigui la dansa? Perquè no, aquí no hi ha, no és com a Anglaterra, que hi ha carreres universitàries a dansa. Aquí és un batxillerat tècnic, o ja hi has de parlar quan tens 12 anys i t'has d'inscriure, i és una mica més complicat. Ho has de tenir clar des de molt petit. En canvi, a Anglaterra...
La Montse et va dir això quan tu tenies quants anys, Júlia?
Tenia 13, potser, sí, 13 o acabats de fer.
Sí. Vist en la distància, als 13 anys es pot contestar aquesta pregunta?
Jo crec que no la vaig contestar llavors, però va quedar com una resposta oberta, que crec que és el millor.
D'acord.
Quan et fas aquestes preguntes que no hi dones resposta, sinó que deixes que la resposta t'arribi, crec que són les més màgiques.
D'acord, però la pregunta era aquella, et vols dedicar a la dansa?
Exacte.
Als 13 anys? D'acord.
I jo em vaig quedar com, és possible? I va obrir la possibilitat, clar.
Ah, d'acord.
Va obrir la possibilitat.
Passes amb la Montse Vidal una temporada...
Sí, llavors ella vaig anar a fer el batxillerat a Barcelona i vam estar mirant la possibilitat d'entrar a l'Institut del Teatre, però també quan jo tenia aquella edat et feien fer el batxillerat artístic, cosa que jo, no sé, potser per tradició familiar o, bueno, no familiar, o de part del meu pare, tenia més, volia fer el batxillerat científic. Llavors vaig anar a Barcelona a estudiar això i ella em va transmetre aquesta escola que es diu Àrea, que està molt bé i és a Barcelona. Llavors anava a fer el batxillerat i a les tardes anava a fer dansa. Però no...
Aquesta balança s'equilibrava bé? O va haver un moment en què la dansa anava prenent molta força respecte al batxillerat científic?
Tenia, el cas és que tenia moments de crisi perquè deixaré el batxillerat i dedicaré només a la dansa, perquè com que anava a una escola que és, bueno, m'ho vaig passar molt bé, però és una escola bastant exigent acadèmicament, no? El Betania Patmos que està. I clar, me'n recordo que el professor de química, que després li recordaré, em deia, a primer de batxillerat em va dir, a segon de batxillerat no tindràs tant de temps per dedicar-te a la dansa, saps?
Aquelles frases en veu alta, que insinuen un futur difícil, eh?
Exacte, jo vaig dir, bueno, i li vaig contestar com si no tinc temps per la dansa, llavors deixo el batxillerat. Però que m'estranya, no? Perquè sempre he portat com molt bones notes, llavors és una mica la pròpia autoexigència, però que es pot portar tranquil·lament, l'únic que jo m'exigia molt.
Eres bon estudiant?
Sí, m'exigia molt, llavors era com...
I t'exigies molt a la dansa, suposo, també?
Sí, suposo, sí.
T'exigies
sí.
A tot arreu? A tot arreu. Quan feies el batxillerat científic, encara venia al cap de la Júlia la pregunta, et dedicaràs a això?
Sí, de fet, fan això que et fan fer aquests testos, aviam què estudiaràs i què...
Què seràs,
de llavors, jo... I sempre feia dos perquè dic, tinc dos facetes. Llavors feia un que em deia sí, estudia més matemàtiques i físics, i l'altre era més art. Però jo crec que la física i la dansa o aquestes ciències que són més abstractes crec que tenen molt en comú.
És encara més... que no ho sembli, eh?
Encara que no ho sembli.
Encara que hàgim adquirit aquella imatge de... La ciència, allò de...
Sí, perquè tens les tècniques aplicades, que és com més l'enginyeria i això, però la física, del cap i a la fi, també és molt d'imaginació que tu hi has de ficar. Després, evidentment, que fas els teus experiments.
Mm-hmm.
Però
sense física, suposo que tampoc sabríem La teoria de l'equilibri, no?
Sí, exacte, o l'experimentaríem.
Per exemple, o no l'experimentaríem,
no? Sense definir les coses.
Total, que estaves en un moment en què si volies, si volies. O podies dir obertament, doncs jo em vull dedicar a la física o jo em vull dedicar a la dansa.
Sí.
I totes dues opcions t'agradaven per un igual?
En aquell moment sí, perquè clar, com que ets un estudiant i entres en aquest procés, no, de que vas a l'escola, vas al batxillerat, has de triar una carrera, és com que ja et veus que això és el que has de fer i has dedicat tant de temps durant la teva vida que tampoc no ho vols deixar així.
D'acord, no, tu no vols llançar tot aquell esforç, no?
Exacte, bueno, i vaig començar la carrera de físiques i almenys ara em sento bé de que ho he provat, perquè el primer any sí que, clar, que evoluciona molt una carrera, no? Però el primer any era molt matemàtic i...
Aquells primers anys que et diuen que sí, si els que passes ja pots continuar,
exacte,
i si no
exacte,
et quedes allà clavat, no?
Sí, però jo veia, aviam, és que si ara faig físiques i m'estic 4 anys fent la carrera, després és que és impossible que em dediqui a la dansa, perquè, o a no ser que sigui com a amateur, o... No, o sigui... Ho veia com algo que perdia una possibilitat si feia l'altra. En canvi, de l'altra manera, si em llançava la dansa, sempre podia tornar a la física.
D'acord. Encara ho penses?
Encara, bueno, ara ja ho penso, però de diferents maneres. O sigui, més, sí que continuo llegint llibres, mm-hmm. Però tampoc no estic tan interessada en les respostes o definicions exactes, ho veig algo
però,
més
però obert. Suposo que hi ha una qüestió òbvia, no? La capacitat intel·lectual es manté durant més anys que la capacitat física.
Sí.
Oh, i en la dansa l'exigència física suposo que és molt gran, no?
Sí, és bastant gran, però també m'agrada pensar que també quina idea tenim nosaltres, o sigui, si nosaltres veiem que el nostre cos amb els anys és com la fruita o no, que es podreix o que
madura.
O que jo tinc un altre pensament, una altra idea, que és que després de viure tants anys el cos hauria de trobar maneres de funcionar més eficientment. Llavors, jo crec que és tot en el que tu creguis.
Uh-huh.
Llavors, sí, jo crec en això. Llavors, de fet, el meu cos, des que he estudiat dansa i tot, va trobant maneres més eficients, més mecàniques, més...
Una manera més eficient que és no apostar-ho tot a la força física, sinó, suposo, trobar la tècnica que permeti.
Sí, exacte. I també utilitzar la imaginació per trobar potser forces d'espirals i corbes que pots utilitzar, no? I que no...
Això també forma part de la... no sé si dir, de la feina o de la vocació d'un ballarí. Hi ha ballarins de força i ballarines de força, hi ha ballarins més de tècnica.
Sí, podríem dir, tot és interessant perquè també depèn d'on te surti la força, també pot sortir d'una cosa més primària, diguéssim.
D'acord,
no?
Més instintiva.
No de sortir això de vaig a fer força.
D'acord, estàvem però bé en aquesta balança en què hi havia la física i hi havia la dansa.
Sí.
Molt bé, van passant els anys i hem de suposar que en algun moment o altre la Júlia ha de fer allò que en diuen, ha de fer un pensament.
Exacte.
I el pensament el vas fer...
Que a mi em costa molt triar, llavors...
I més quan són dues coses
que
t'agraden totes dues, no?
Sí.
I una, des d'un punt de vista, diguem-ne, social o de convenció social, pesa més que l'altra. Si la Júlia s'hagués dedicat a una física... Què tens? Una nena física.
Sí, exacte.
Què tens? Una ballarina. Ja es guanya la vida, la nena,
sí, deixa, tal.
Suposo que això és també, gairebé diríem, indissociable de la vocació o de la carrera com vol ser.
Exacte. No? Jo crec que aquesta va ser la meva por més gran.
Aquesta?
Sí, exactament, perquè el ser jo molt exigent acadèmicament i haver anat a una escola que t'apreten molt per les notes i les notes que tens de la selectivitat i el batxillerat i clar, llavors... Per mi era com, bueno, deixo la física, que és una carrera que està molt ben considerada, o, no, fas física, és reunidó, no? Però per una cosa que és la dansa, que...
Que vés a saber com acabarà.
Sí, que, i a més, em preparava per una audició que no sabia si m'agafarien o no. O sigui, és deixar una cosa per preparar-me per una audició que no sabia si m'agafarien o no. Ah. Llavors jo pensava, quan acabi, si no m'agafen, què faig? Torno cap a fer.
Què en pensava la família? Què en pensaven els amics?
Doncs, bueno, els amics de físiques... em van apoyar molt, perquè hi ha molts artistes a físiques, la veritat, sí, dita. Hi ha molts músics I me'n recordo per això que em deien, uau, sí, t'apoyem, però estàs segura? Perquè ja trobaràs feina o què faràs? I la meva família, com que el meu pare pintava quan era jove, i ho va deixar, potser per pressió familiar, no ho sé, però va dedicar a fer enginyeria.
D'acord.
Llavors jo crec que ell sempre ha tingut... Com...
Entenia perfectament.
Sí. Em veia i també s'ha dedicat molts anys a estudiar físiques, no? I són això moltes preguntes que intentem respondre però no trobem resposta.
T'ho plantejo d'una altra manera. Mai et vas sentir, més enllà de la teva pròpia exigència o pressió que et poguessis, que tu mateixa et poguessis donar, mai et vas sentir pressionada per escollir?
No, la veritat és que no, al contrari. Sí. De fet, el meu pare em va dir... Si vols ballar, Júlia, balla millor, perquè la física et tornaràs boja. I jo estava allà i dic, sí, d'acord, m'ha quedat clar. Llavors és més una força personal de dir, aviam, estic prenent la bona decisió, però al final te'n dones compte que qualsevol decisió que prenguis era la bona, no?
Tant en un costat com en l'altre.
Sí.
Però al final què vas prendre?
La decisió?
D'acord. Què vas prendre, la del cor o la del cap?
No, la del cor.
La del cor.
Sí, 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 sí.
És bo prendre les del cor?
Sí, jo crec que sí, ens falta.
Sí, perquè després d'haver pres aquesta decisió, què va passar en la vida de la Júlia? Va deixar físiques?
Sí, em vaig deixar físiques. Vaig entrar a aquesta escola, la London Contemporary Dance School, que està a Londres, i és una carrera acadèmica, o sigui, donen una licenciatura.
Vas marxar, què, als 20 anys?
19.
Als 19?
Sí, 19 anys.
Algú et devia dir, 19 anys a Londres, ai nena, tal.
Sí, però jo sempre soc d'aquest poble, bueno, visc aquí, evidentment, sí. I soc d'aquí, nascut aquí, però sempre m'agradava fugir, sí, és com... I sempre venir aquí, sí que tinc amics i això, i coneguts, però no tinc allò un cercle com altres persones de Sitges
que necessiten
molt. Que fa
molt
de temps que estan aquí, sempre... Sempre he volgut marxar, llavors jo crec que els meus pares ja ens ho ensumaven.
I afegim alguna qüestió d'experiència personal. Què és la solitud? I si es nota la solitud quan s'està fora?
Això és una bona pregunta, perquè a Londres crec que pots experimentar molt la solitud. Perquè tu pots escollir estar
sol... Més que en qualsevol altre lloc?
No sé perquè no he estat a tot arreu. Però a Londres, perquè és una ciutat que hi ha molta gent, hi ha molta, està rodejat de gent i moviment, gent que es mou, però, i per això dic que és una bona pregunta, perquè em sentia molt sola pel fet que és molt difícil interactuar amb aquesta gent. A Londres és una ciutat que tothom està molt concentrat en... De fet, hi ha projectes que ho han mirat com a illes, no? Que hi surts de la teva illa de casa i llavors tens aquest... transport, que et transportes a la illa de la feina, transportes a la illa de...
És a dir, això de la vida social al carrer està entès d'una altra forma,
sí,
com a mínim.
Completament.
Completament.
Completament, sí,
completament.
Sí, sí, sí.
Això et va copsar molt de bon principi o...
Va ser, la veritat és que el primer any va ser bastant dur, perquè també el fet de parlar una altra llengua i de ser una altra cultura, és que els britànics són diferents, vulguis o no, en la superfície almenys, diferent, no? Al final en el cor tots som iguals, però com que a vegades estem una mica en aquesta societat superficial, doncs em sentia bastant sola.
D'acord, com es vens la solitud? I si aquesta il·lusió per la qual vas marxar a Londres als 19 anys compensava prou aquestes estones, no sé si dir, de solitud, de melangia, de 50.000 coses?
Bueno, jo crec que bàsicament em vaig centrar molt en la dansa. Clar, com que estava ja estudiant per la dansa, per mi també era el meu objectiu, no? Aprendre a evolucionar, treballar en el meu cos, en la ment, en tot, no? En la tècnica, en la creativitat. Mm-hmm. Llavors jo em vaig centrar completament en això i estava treballant, amb il·lusió, amb disciplina.
I en algun moment pensant que algú et vindria... a buscar de l'Acadèmia de Dansa, diria, busquem gent per aquesta companyia, busquem gent per aquest teatre, busquem gent per...
Bueno, ja, la veritat és que ho tenen molt ben muntat tot, perquè en el centre on jo estava es diu The Place, no? És com el lloc.
Queda clar,
sí,
eh?
The Place, sí. I està bé perquè tenen una universitat, que és The London Contemporary Dance School, després tenen el Robin Howard Dance Theatre, que és un teatre, i després hi ha associacions que ajuden a artistes. Llavors hi havia tot el rato un moviment d'artistes professionals i companyies professionals de les grans. Hi havia Hoffe Schechter que anava allà.
Que voltaven
sí,
per allà, eh?
Sí, exacte, que estaven per allà i tu com a estudiants els veies, no? I fins i tot miraves a través de la porta aviam què fan.
Quin punt paradoxal, eh? De vida al carrer, poca. Sí. En canvi, en el que fa referència a l'àmbit professional, sí, moltes persones sí, envoltant, sí, altres persones mirant sí, què fan. Sí. I mirant sí, com sí, poden arribar en contacte amb elles i sí, com fer coses.
Sí, llavors jo crec que vaig arribar a Londres ja, que sabia una mica el que volia, no? Quines companyies m'agradaven i hi havia unes quantes que eren les que anaven allà a assajar. Mm-hmm.
Parèntesi aquí, per si algú sí, t'escolta. És bo marxar sabent on vas?
Depèn de la persona.
Depèn de la persona.
Sí, 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 sí. Sí, perquè jo sabia on anava, però per informació de la web, no el lloc.
Ho dic per allò d'anar a l'aventura, que suposo sí, que sempre hi ha un punt de repte, sí, evidentment. S'està en sí, un altre lloc, però sí, és bastant important tenir bastant clar perquè s'hi balla.
Sí, això és clar, però també has de deixar que algunes variables siguin, saps? Que
existeixin.
Que no sigui un més 1 igual a 2, sinó que hi hagin algunes variables inconegudes.
D'acord, vostè
ha fet física. Que et vinguin a ajudar, que et vinguin a ajudar.
Vostè ha fet física perquè això de les variables...
Perquè si no, és... sí, però si diem, saps? Si diem, vaig allà i això passarà...
D'acord, un cau de frustracions.
Sí,
si
té... exacte, t'has de deixar una mica sorprendre per les coses. D'acord. També perquè llavors pot anar molt millor del que, mm-hmm, del que et pots imaginar.
En algun moment vas pensar, no seré prou bona.
Com que és una cosa molt, hi ha moltes companyies diferents i a mi vaig començar a fer workshops en les companyies que a mi m'agradaven i veia que aquestes companyies tenien interès per mi, mai m'ho vaig pensar això. D'acord. Vaig pensar, potser no sóc prou bona o bona,
és que t'ho pregunto així per sí, allò, eh? Què és ser prou bo o què és sí, ser prou bona
és
en, un
relatiu,
món, en un món com el vostre, exacte, sobretot, que demana, o que com a mínim des de fora, hi ha aquesta sí, sensació que demana unes característiques, uns condicionants, sí, unes exigències sí, de grau superlatiu.
Sí, sí, sí. I, bueno, jo crec que és relatiu, perquè relatiu i coses que has de tenir, evidentment. Però no és només en la tècnica. Clar, tu quan entres a aquella escola és veritat que és molt de tècnica i això, però també tens tot l'altre departament, diguéssim, de l'escola, que és més improvisació, creativitat, expressió personal. Llavors, clar, és el que a tu t'agradi, no? Hi ha bailarins que tenen una tècnica genial, però més linear, diguéssim, i però que expressivament transmeten poc o que transmeten molt, i altres que tenen una tècnica més estranya, diguéssim, no tenen aquestes línies sinó aquestes contorsions i espirals, que és una mica el que crec que el Rudi i jo tenim, que d'acord, si teniu el dissabte veureu, però sí, veig, és una cosa més complet que no.
Anaves a Londres no tant per evolucionar tècnicament, que suposem que sí, sinó que per sí, evolucionar sí, sobretot aquest vessant de l'expressió.
Sí, però també com que vinc d'això de molt acadèmic
molt i
també,
clàssic molt.
Sí, també volia tenir una tècnica forta de dansa, evidentment, perquè si no tens això ja no et miren el següent pas, saps? Normalment a les audicions tens una prova de tècnica i després miren la teva creativitat.
D'acord, però tens primer has de superar la prova de tècnica.
Sí, que això ho dones per suposat, no? Que està allà, però també és això, és a través de la il·lusió.
És un altre, és un altre nivell d'exigència d'allà que aquí? Amb tot, em refereixo sí, ja, sí, en tots aquests processos que has viscut, un sempre ha d'estar pendent, absolutament concentrat, ha d'estar, no es pot relaxar.
Sí. No, bueno, allà crec que miren més aquest individu, artista complet, diguéssim. Més la tècnica, però acompanyada de creativitat. I crec que a vegades aquí es mira més la tècnica o més mecànicament com utilitzes el teu cos, d'acord, mecànicament com quins són els límits que pots arribar, i en canvi ja et veuen més com algo més... Potser m'equivoco, perquè no fa molt que estic aquí, però la sensació que jo he tingut allà és que miren molt l'individu, no? La persona.
Allà buscaves una feina?
Sí, bueno, quan vaig acabar la carrera.
Sí, i què va passar?
Quan vaig acabar la carrera. I em van agafar una companyia que es diu Jasmine Bardimon Dance Company, que de fet fa 2 anys va venir aquí el grec. I bueno, per mi sí, va ser el salt de ser estudiant a ser professional, però de... Sí, perquè aquesta companyia és bastant dura, la veritat.
Aquella sensació de... He arribat on volia arribar?
Sí, però això crec que mai ho tens, en el fons.
Sempre, segur, eh? Sempre
com a humans, no sé per què tenim aquesta... Sí, aquesta cosa a dins, no? De dir, una mica més, sempre quan arribes un tall on t'has proposat és com no és suficient. No? Mm-hmm.
Com però... funciona una companyia? Dit així, en paraules planeres, sí, per tothom.
Sí, bueno, jo crec que depèn, també cada companyia és un món, però aquesta companyia on jo estava és una companyia de dansa, però utilitza molt el teatre també, no de text, sinó més de crea personatges i històries, mm-hmm, o, tot i que no és narratiu,
d'acord,
però ja...
És a dir, molt a través de l'expressió corporal?
Sí, exacte, sí, sí. I ella treballa molt en les persones, no? En el que tu pots aportar. I el que passa és que vaig passar l'audició i després hi havia 3 setmanes més d'audició, que eren aviam si pots passar els teus límits mentals, físics i de tota manera psicològics.
Esclar, dit així, si pots travessar els teus límits, sí, mentals, físics,
només
psicològics...
Només era això, perquè... Sí, hi havia una altra noia, la Núria Guiu, de fet, també coreògrafa de Barcelona i bailarina, que estava allà i me'n recordo que ella em deia: Júlia, després d'això no hi trobarà res més dur que això.
També perquè ho entenguem, com es planteja una prova que et posi en el límit?
Sí.
Com? Una prova que et posi en el límit, no sé, psicològic, de no sé, de tolerància, de...
Sí, bueno, de fet és que si la busqueu per internet, sí, Jasmine Bardimon, el tipus de treball que fa és molt agressiu, no? És molt agressiu, té moments molt sublims i molt delicats, però també té moments moviments que són, per exemple, molt repetitius, de saltar i caure al terra, de saltar, fer un gir i tornar a caure al terra, i que físicament són durs físicament. Me'n recordo que la primera setmana vam aprendre una escena d'una peça que durava 1 hora i mitja, una escena només, d'uns 20 minuts, i la vam haver d'aprendre en 3 parts, no per memòria, perquè ja no, però per de dificultat física, de dir, no podem continuar, no podem, i a més, com que és una cosa que és saltar i caure al terra, has d'estar, no pots fer-ho cansat, perquè si no et vas desgastant, no? Les articulacions, et vas donant cops, llavors ja no està això, no? Llavors és com mentalment estic forta per poder amortiguar tots aquests cops, per poder utilitzar la tècnica, no? I l'estàmina, que és com en anglès, si no sé si en català.
Sí.
I va ser una mica això, no? Perquè era... I una altra vegada, i veure que és que no podem més, una altra vegada. I sí, era més... I de dir de físicament mal i psicològicament, de dir, és que no... Que no puc una altra vegada, que no ho veu.
Ens ve al cap una altra pregunta, precisament a partir d'aquí. Es pot dir, en el món de la dansa, no, és que no puc més?
Sí, evidentment ho pot dir. I sisplau, que ho digui més gent, no? Perquè hi ha moments que crec que els bailarins tenim una mica aquesta sensació de que hem d'estar tot el rato demostrant, no? Demostrant-nos...
Ho dic per si a vegades això pot tenir un punt d'obsessiu.
Sí,
sí que pots més, no em diguis que no, sí que pots més. Sí. I sempre acabem amb allò, sí que pots, 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 sí que pots. I esclar, d'alguna manera...
Sí, al final sempre podem, però sí que jo crec que és a vegades dir, escolta, mira, no puc més.
Si té un punt d'inhumà, això, a vegades.
Potser sí.
Un punt,
sí. Sí, perquè és veritat que els bailarins tenim potser una mica aquesta obsessió de sempre demostrar, no?, el coreògraf, no?, de demostrar, sí que puc fer això, demanar-me jo, i crec que potser és sa també dir, escolta, ja està, saps? O sigui, també sóc una persona que també estic donant de la meva creativitat, i no és només... Perquè al final no és només hores de feina que està, no? Però és tu també, el teu cos, no? És un instrument que utilitzes durant tot, si no hi ha manera, no?
I l'ànima de descansar, suposo, no?
Sí, exacte.
De tant en tant.
Sí.
Tens la sensació que has madurat?
Sí, la veritat és que sí, molt. Perquè, de fet, quan vaig sortir de la carrera, jo crec que ara em posen en una situació així i dic adéu. Però, clar, el sortir... I també és bo, eh? També és bo veure que, si vols, pots anar molt lluny, no? I després busques les teves maneres d'anar-hi sense passar per aquestes
coses.
Però
que pots posar a prova...
Sí, exacte, perquè venia de graduar-me de la universitat i clar, amb totes aquestes ganes de sí, més, i per mi, clar, em va agafar un moment de la meva vida, llavors vaig com explotar, i llavors, més.
Qui és Rudy Cole i què és Rudy en Julia?
Bueno, amb ell el vaig conèixer a Birmingham, sí, una ciutat a l'oest, nord-oest, d'Anglaterra, de Londres, i bàsicament estàvem fent aquest projecte conjunt amb un altre coreògraf com a bailarins, eh? I ens vam conèixer allà, i bueno, és la meva parella, I vam descobrir que bueno, teníem camins molt, molt junts professionalment també, perquè hi havia companyies que a ell agradaven, que tenia connexió, que jo també tenia connexió, no? Però per això va ser com connexions a molts nivells, i vam deixar la companyia allà a Anglaterra i vam fer una audició aquí a Barcelona per una companyia que es diu Uma Uma Dance, i ens van agafar els dos, buscaven un noi i una noia, ens van agafar. Llavors això va ser una mica el que ens va portar aquí a Barcelona, que per mi era nou, perquè no havia
estat... Esclar, havies fet tota la vida fora, eh?
I per ell completament nou. Llavors també estava bé de que no és allò que escolta, vine a casa, no, sinó que per als dos era una cosa nova, no? I ho hem anat descobrint a poc, creant connexions i...
I ballar amb la parella és el millor que pot passar?
No sé, jo t'he fet...
O quan es tracta d'exigir determinades coses l'un a l'altre...
Llavors ja no...
Té un punt això de dir, ara a veure com ho faig.
Bueno, és interessant, eh? Perquè... Bueno, de fet, quan jo era estudiant deia, ui, això de tenir una parella en el món de la dansa, perquè no m'havia passat mai, era com, no, o sigui, ja en tinc prou amb la dansa i amb el món que
sobra, no,
intentar quadrar les coses, no. Però bueno, va passar molt naturalment, llavors és...
Però ara la forma de treballar és...
La forma de treballar, el que... Bueno, clar, si treballes amb la teva parella estàs tot el dia parlant de feina quasi, però bueno, ja hem ficat límits, no? De dir, no, bueno, ara no. Però sí, a vegades tens també una connexió, que hi ha coses que surten naturalment.
Això
ja ho vam trobar des del principi, igualment, no? Perquè vam fer un duet també a la companyia on estàvem, i això. Però sí, hi ha coses que...
I sou ara una mini companyia.
Sí, de fet... La nostra intenció és després treballar amb més bailarins, no? Però ara per ara volem tornar a treballar en grans companyies, no? Però ens agrada, de fet, ara bé fet el nostre treball, perquè també mires
amb
una perspectiva de creador, també, de coreògraf, no? I això et dona molt joc quan estàs dins d'una companyia. Aha. També moltes propostes, i no ets només un bailarí que reprodueix, sinó un artista també que té idees creatives, no?
Pels que vagin a veure Rudy en Julia, què veuran?
Aviam, aquesta és una peça que vam... Una es diu The Mask Behind Doors, que vam crear l'any passat. Després dels assajos amb Uma Uma Dance ens quedàvem una mica més i anàvem creant el nostre propi treball, perquè és veritat que, clar, al dedicar-nos només al nostre propi treball necessitem ingressos, no? Llavors treballàvem com a bailarins i a part fèiem els nostres... Sí, però va tenir molta rebuda, molta bona rebuda l'any passat a Barcelona. Llavors presentarem aquest duet, que és... una mica, bueno, proposa moltes preguntes, és com un mirall, no, de la societat, i una mica més això superficial que dèiem, no? Aquesta societat superficial.
Una certa crítica a la superficialitat?
Sí, bueno, no crítica, però més això, més de dir, sí, com ficar un mirall perquè el públic digui, ah, som així, o ha passat això, o què passa si fiquem, no, si fiquem dos signes que creiem que són molt oposats un darrere l'altre, no deixen de tenir sentit. Llavors la superficialitat d'aquest sentit que li donàvem ja no té cabuda, no? I l'altra peça, que es diu Zero, que és algo completament nou que hem començat ara al gener aquí a Sitges, a l'IAP. De fet, aquesta és la creació d'aquest any, i que la setmana que ve vindran uns músics que compondran la música, perquè això és un projecte bastant de llarga durada, o sigui, això serà mitja hora, crec.
Sí.
I la intenció és allargar-lo per fer una peça completa, i això serà a Anglaterra, la segona fase, també perquè hi ha per ajudes econòmiques.
Està clar que sí.
Sí.
Tens ganes de marxar?
Sí, la veritat, tinc ganes de moure. Tinc ganes de moure, tot i que... Però sí.
Aquest dissabte, dia 21, 8:45, a l'Institut of the Arts Barcelona, Rudy and Julia, Rudy Cole, Julia Robert. Julia, encantats
moltes
de tenir-te aquest matí amb nosaltres.
A vosaltres.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.